文化a Ciutadella 100.9 a Menorca 88.6.
El dia a Menorca amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
En aquests moments, a aquesta hora del dia, es troba reunides a la Comissió de Seguiment i Assessorament sobre el Cicle Integral de l'Aigua a Menorca. Els que hi participen són representants polítics de totes les administracions, Consell Insular i Ajuntaments de la nostra illa, amb un objectiu comú, acordar unes mesures generals per reduir la pressió d'aigua de la xarxa municipal. Les reserves dels nostres aqüífers han davallat de manera significativa en els darrers mesos. En aquests moments es troben al 34% de la seva capacitat. Tot i les pluges de l'hivern, els aqüífers no es recuperen i Menorca es troba, com sabeu, en els dies de màxima pressió humana i de més calor. Ens trobem davant un moment de mínims històrics en les reserves hídriques que requereixen d'un esforç col·lectiu de tots nosaltres i també de decisions valentes per part de les administracions. Avui en parlarem. Bon dia, benvinguts, amics i amigues, al Dia Menorca i Batrà Ràdio. És dijous 16 de juliol.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Avui se celebra el Dia Mundial de la Serp.
Si a mi no me engañaste, lograste engañarle a él. Te trato como una diosa.
Va, que avui anem a veure com anem de cultura de serps.
Te pagaste con traición, pero de amor nadie muere, no.
Rànquing de les serps més grans i més depredadores del món.
Debajo de un puente hay una serpiente con ojos de cristal para ir a los...
Sí, n'hi ha algunes que sí que hem de córrer cap a l'hospital. El nombre número 1, l'anaconda verda, la més pesada i més voluminosa del planeta, pot arribar a medir 6 metres i pesar, atenció, més de 200 quilos. Viu als rius de Sud-amèrica. A sota d'un pont, però del sud-est asiàtic, viu la nombra 2, la piton reticulada, rècord de longitud, perquè aquesta pot arribar a medir més de 6 metres.
Sí, és un despiporre total.
Aquestes sí, les serps més verinoses del món, algunes no arribes ni a l'hospital. La mamba negra, top 1 de les més verinoses, és la serp més ràpida del planeta. Pot lliscar velocitats de fins a 20 km per hora. És una de les més agressives del planeta, d'Àfrica, viu allà. Així que tranquils, no hi ha possibilitats de trobar-ne una lliscant per Menorca. El seu verí és altament letal.
Impressiona, veureu, eh? Hi ha un que... Bueno, tindran feina per aclarir-les, eh?
Aquesta sí que impressiona, la top 2, la taipan de l'interior, famosa per ser la serp terrestre més verinosa. Una sola gota del seu verí pot matar a 100 persones adultes. Ella, la taipan, nativa d'Austràlia.
És muy peligroso.
Top 3, la cobra reial, molt perillosa, la serp més verinosa i més llarga del planeta. Pot arribar a medir 5 metres i mig, famosa per la seva postura erguida i la seva caputxa. Sabíeu que aquesta serp fa un soroll molt semblant al grunyit d'un ca? Aquesta espècie, si ara vos la imagineu, és la preferida dels encantadors de serps del sud-est asiàtic. A Menorca no ens podem trobar aquestes serps caminant pel camp, per, o sigui que tranquils tots plegats, eh? Sí que podem trobar alguna serp. Espècies que tenim a la nostra illa, la culebra de ferradura és la més gran de Menorca, però totalment inofensiva. També podem trobar alguna culebra viperina o d'aigua, habita a prop dels torrents, basses o a prop de la costa. Si se sent amenaçada, pot aplanar el seu cap per imitar a una víbora, però tranquils, no és verinosa. Alguna vegada se n'ha vist a la zona de Son Saura quan arriba el bon temps.
Hombre, estava un poquito mal.
I la culebra de cogulla més petiteta i ella és molt discreta perquè no es deixa veure normalment i tampoc és perillosa. I on sí podem trobar, per exemple, una boa constrictor o un piton reticulat és en el lloc de Menorca. Allà les podem veure molt,
sí, sí,
molt
sí,
a prop.
Sí,
sí, sí, tenen l'estona de les serps on tu pots anar, gaudir dels animals i, a més, tocar-ne i posar-te en una... La boa és molt llarga, és molt grossa, és molt groga, fa por, no fa res i la pots tenir sobre. És tota una experiència, això de posar-se una serp damunt. No sé si ho heu fet valtros. Marcel Camarasa ho ha fet, això, o no? Bon dia.
Bon dia, com va?
T'has posat alguna vegada una serp, una piton, una boa, una constrictor damunt?
Ni de
ni
conya.
Ni de no, eh? No t'agradaria gens.
Tinc bastant pànic.
Ah, pànic.
Bastanta fòbia a les serps.
Ui, no, llavors no t'ho recomano.
Ja, no, no.
Jo ho he fet. És una bona vegada, és una experiència. Vaig fer una vegada fa molts anys un reportatge de televisió amb una serp i me'n recordo que mentre anava xerrant amb els micròfons la serp anava posant per aquí, m'anava mirant i m'anava dient error, vaig haver de respirar molt perquè estava en directe. I...
No.
Bé, no feia res, eh? T'ho diuen, però és que clar, és un animal que fa por, fa molt.
Ha estat una sorpresa per jo.
De fet, el nostre petit homenatge a ses serps avui al Dia Menorca. Conversarem amb la Sònia Estradé-Niubó, tècnica investigadora de l'OPSAM i responsable de vectors ambientals i seguiment d'esmedi natural. Amb ella ratllarem de l'estat dels aqüífers de sa nostra illa avui que sa comissió de s'aigua es troba en aquests moments reunida. Després saludarem en Raül Escandell, secretari de Som Menorca, que ens presentarà l'estudi que han realitzat sobre ses tòrtores, un petit ocell que es consolida en sa seva ruta migratòria a la nostra illa. A la recta final del programa conversarem amb el president de l'Associació de Veïns de Secolar Saga de Ciutadella, n'Esteve Oliver, i la salutació musical a càrrec del músic Víctor Petrus, conegut amb el nom artístic de Chicharello. Abans d'entrar en matèria, aquesta hora del dia fem una oada a les notícies de Menorca. Que per on passen avui, company?
Doncs passen per Calambosc, on els amarristes han traslladat avui matí a la Fiscalia les noves condicions de la licitació del port que ha fet el govern. Consideren que hi ha un tracte de favor cap a l'empresa Nexport, que manté el servei en precari, recordem, des de fa un temps. Ports de les Illes va decidir a principi de mes arxivar el procediment anterior i modificar les condicions del nou contracte per l'allau de recursos i dubtes que havia generat. Un dels recursos, precisament, era d'aquesta mateixa empresa que reclamava una rebaixa de les tarifes comercials, és a dir, dels serveis de charter i empreses de lloguer. Una petició que s'ha atès i que ha comportat, segons Ports, que el cànon anual que haurà de pagar l'empresa que exploti finalment aquest port durant els pròxims 20 anys s'hagi reduït a la meitat. Es passa dels 475.000 euros previstos inicialment a 235.000. Una decisió que ha sorprès molt els amarristes, que a l'abril ja van denunciar davant la Fiscalia presumptes irregularitats en la gestió dels amarraments del port i van demanar-ne una auditoria. El president de l'Associació d'Usuaris és Tolo Torres.
Els advocats pues, ja posaran a coneixement de Fiscalia tots els nous, totes les noves proves que tenim de lo que està passant en aquest port i de quina manera s'està actuant. Abans, si de qualque manera qualcú prendés mesures i donés un pot de llum en aquesta foscor.
També Ports havia anunciat que les tarifes dels 276 amarraments existents es rebaixarien un 40% i s'obligava l'empresa a aplicar-ho de manera retroactiva. Els amarristes, però, denuncien que no se'ls han retornat els diners pagats de més i calculen que l'empresa s'ha quedat en prop de 260.000 euros. També és notícia que els rentapeus de la platja de Sant Tomàs han deixat de funcionar. La brigada municipal va procedir aquest dimarts a aturar-los per ordre municipal, tot i que en un principi s'havia assegurat que estaven operatius per impedir la pèrdua d'arena i facilitar la preservació de la platja, ara han quedat clausurats. L'Ajuntament no n'ha explicat els motius, que arriba aquesta decisió en un context de descens notable de les reserves hídriques i quan s'havia posat en marxa una recollida de signatures per al tancament dels rentapeus. Els impulsors demanaven que s'evités el malbaratament d'aigua i es tanquessin com a la resta de municipis. La iniciativa compta actualment amb més de 200 signatures. La solució que impulsa l'Ajuntament és que aquests rentapeus funcionin amb aigua dessalada, un projecte que ja té l'autorització, que aquest mateix estiu està previst iniciar la perforació perquè pugui entrar en funcionament la temporada que ve. I acabem explicant que el govern ha instal·lat una boia de monitoratge ambiental al Parc Natural de Salvofera d'Esgrau. L'actuació compta amb una inversió de quasi 18.000 euros i està finançada amb fons europeus. És una prova pilot per a una possible aplicació posterior a d'altres zones naturals. Aquesta nova boia permet controlar a temps real l'estat de l'aigua i detectar de manera precoç possibles situacions de risc per a la fauna i la flora. Fins ara, el seguiment es feia amb mostres mensuals. Amb aquest sistema continu, el personal del parc disposarà de dades actualitzades al moment i podrà actuar amb una major rapidesa si algun paràmetre canvia de manera dràstica. Per exemple, es podria actuar davant una davallada sobtada d'oxigen que pot provocar la mort de peixos. La boia registra també altres variables clau, com la temperatura, l'oxigen dissolt o bé la terbolesa. Ho explica el director del parc, David Martínez.
És molt fàcil i molt ràpid. Si hi ha una disminució molt, molt alta d'oxigen dissolt, això significa que ja s'està produint una situació d'anòxia, de falta d'oxigen en l'albufera, i en aquest moment pues, podem actuar obrint les comportes o fent alguna actuació de manera immediata.
Idò, de manera immediata, en Excel Camarasa contarà les notícies a les 2:30, no tan immediat, però d'immediatament sí. Te'n vas a seguir amb elles la
això
feina
sí.
Perquè d'aquí una estona aquestes i més notícies ampliades. Gràcies.
Que vagi bé.
Fins
d'aquí
una estona.
Tot pot passar en aquest programa.
Sortint de sa disco, ara fa calor, ara tenc calor, oh. Se treu sa roba, t'està mirant.
Sí, sí, segueix aquesta calor. Tenim avís groc per altes temperatures activat per l'Agència Estatal de Meteorologia fins les 8 desfosquet, màximes de 36 graus, mínimes de 25 graus. Per tant, seguim amb nits tropicals, humitat del 60%, per tant, sensació tèrmica aquesta del dia de la 40 graus. Cel poc ennivolat, pols amb suspensió procedent d'Àfrica i vent de migjorn. Sí, seguim així. Som una barbacoa, diu el nostre tècnic, Jordi Fàbregas. Vivim dins una barbacoa, eh? Què et sembla? És la sensació d'obrir la porta de l'oficina, sortir al carrer i estar dins la barbacoa, volta i volta, i a suar.
Molta calor, massa calor. Nosaltres no tenim piscina i hem mogut aquí a la plaça.
A la plaça tampoc fa fresqueta avui. Sí, bueno, les 12:17 minuts, pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...?
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
El dia Menorca, fet a casa.
Entrem en matèria. Com dèiem, a les 9 del matí ha començat la reunió de seguiment i d'assessorament sobre el cicle integral de l'aigua a Menorca, conformada per representants polítics tant del Consell Insular de Menorca com també dels ajuntaments de la nostra illa. En aquests moments continuen reunits, una reunió que se celebra en un moment de màxima calor a la nostra illa, com dèiem, màxima pressió turística, i amb els aqüífers que passen un dels moments més delicats de la història, amb les reserves que han baixat durant el mes de juny al 34%. Per ratllar un poquet de tot plegat, ens acompanya la tècnica de l'OPSAM, responsable de vectors ambientals i seguiment d'esmedi natural, na Sònia Estradé-Niubó. Com està, Sònia? Bon dia.
Hola, bon
benvinguda.
Dia. Benvinguda. Moltes gràcies.
Aquesta davallada, perquè ho entenguem els que no en som experts, què significa?
Val. Mira, a l'OPSAM nosaltres treballem amb dades de llarga durada. No treballem amb dades tan conjunturals, sinó mirem el que són les tendències, no? I si ens fixem en els nivells de l'aqüífer, és a dir, a la profunditat a la que es troba l'aigua, doncs veiem que vam tenir uns períodes molt secs, els anys 80 i 90, on hi havia un màxim desenvolupament turístic i un creixement poblacional també a l'illa molt important, que va coincidir amb aquestes sequeres molt, molt importants dels anys 80 i 90, que va provocar unes davallades dràstiques dels nivells. Però, a partir de l'any 2000, una estabilització, un poc del creixement i unes majors pluviometries van fer que aquests nivells s'estabilitzessin o fins i tot recuperessin lleugerament reserves. Què està passant els darrers anys? Doncs els darrers 6-7 anys veiem com el principal aqüífer de l'illa està davallant els nivells de manera continuada, un any darrere un altre, de mitjana anual estem parlant, sempre tenim en compte que hi ha una estacionalitat, que els estius baixen aquestes reserves perquè hi ha sequera i hi ha major pressió, però en canvi a les primaveres, a l'hivern, se sol recuperar lleugerament. Però si parlem de la mitjana anual, aquests darrers anys ha estat davallant de manera continuada. Per tant, la tendència és preocupant. Per què? Perquè a més no han estat anys especialment secs, sinó que han estat anys més aviat normals, lleugerament sec algun any, lleugerament humit algun altre. Per tant, això és una clara senyal d'alarma.
Clar, les reserves d'aigua han baixat al 34%, aquesta dada és la que dispara totes les alarmes, i hem tingut un hivern amb pluja, però aquesta pluja no ha fet pujar les reserves dels aqüífers. Perquè com ho hem d'entendre? Perquè una persona que no hi entén diu, bueno, si ha plogut més, l'aqüífer hauria d'omplir-se de manera significativa, però no ha estat així.
Sí.
És un altre procés diferent.
Sí, bé, tenim com dos temes a parlar, no? Que serien els temes naturals, o sigui, què està passant a nivell meteorològic. El canvi climàtic ens està portant que sí, com hem dit, tot i que no han estat anys secs, sinó més aviat anys normals en el que és la mitjana anual, no està plovent igual que abans, sinó que moltes vegades s'està concentrant aquesta precipitació en uns mesos concrets, en uns períodes concrets de molta virulència, i això fa que la infiltració doncs, no sigui igual que si plou de manera gradual i escalonada, no? Llavors, aquestes grans pluges fa que hi hagi molta escorrentia i molta aigua vagi cap a la mà i no s'infiltra a l'aqüífer. Això per una banda. Després tenim uns augments de temperatures que ens estan produint molta evapotranspiració, i això fa que, tot i que l'aigua que va a l'aqüífer no depengui tant d'això, sí que està produint que hi hagi més extraccions perquè hi ha més necessitats dels conreus de consumir aigua, no? Això és meitat natural, meitat humà. I després els temes humans, que seria doncs, que cada cop som més gent a l'illa, ja sigui no només turistes, sinó perquè ja, com hem anunciat a l'OPSAM diverses vegades, cada any està augmentant la pressió humana damunt Menorca. Això són residents, són turistes, són treballadors temporals. Tenim que l'any passat va haver de mitjana 125.000 persones diàries de mitjana anual damunt de l'illa, cada mes superant el mes anterior, el mateix mes de l'any anterior. Vull dir, la pressió humana va en augment, i en augment, i en augment. I, com et deia, no només són turistes, també són residents, cada cop hi ha més gent empadronada, cada cop són més que passem tot l'any aquí, o gent que té segones residències que ve de manera habitual.
Clar, per tant, ja no només és aquesta sobrecàrrega als mesos d'estiu, sinó que també rellam dels mesos d'hivern una càrrega també superior a la que portem en els darrers anys. Per territoris, quants aqüífers hi ha a Menorca? Dius que n'hi ha un que és el més afectat. Quin és? I quin seria també el territori un poquet que més s'agafa aigua d'aquesta xarxa pública?
Val. A veure, tenim dos principals aqüífers, i no és que hem parlat fins ara de l'aqüífer de Migjorn, que és el més important, que correspon a tota la meitat sud de l'illa, seria aquesta plataforma calcària que la gent coneix del marès, no? Que és com una esponja que conté aigua a dintre. Doncs aquest el podem dividir en tres parts, que seria la part central, la part d'Amor i la part de Ciutadella, no? I després tenim un segon aqüífer que seria també de gran importància, que és l'aqüífer de Subaida. No n'hem parlat d'aquest, però aquest encara està en una situació més alarmant, perquè encara fa més anys que està davallant de manera dràstica i continuada. I el problema és que des del govern balear aquest no està dins dels plans hidrològics com en situació d'alerta, no? Sinó que es tracta com un aqüífer amb normalitat, quan estem veient que els nivells estan davallant de manera molt dràstica. A més, la seva no connexió amb la mar fa que no es produeixin aquests fenòmens que es produeixen al migjorn, que és la intrusió salina, que ens provoca l'entrada de sal d'aigua marina dins l'aqüífer, però el va buidant de manera més dràstica.
Clar, i aquí tots els municipis van agafant aquesta aigua. Ciutadella és el municipi que més consumeix aigua urbana i potser més rústica. Bueno, de fet, allà el Pla General d'Ordenació Territorial està aturat justament per manca de recursos. Valtros que mireu els recursos hídrics i esteu al dia també de ses necessitats en quant a territori, necessitats d'habitatge, cada vegada necessitem més habitatge a ratlla de construir habitatge d'obra pública i també d'altres, clar, els recursos, com sostenir tot això.
Exacte. A veure, sí, Ciutadella, clar, pensem que és un municipi molt gros. Si ho comparem, la plataforma de Ciutadella, de l'aqüífer, amb la plataforma de Llevant, que agafaria Mor, Es Castell i Sant Lluís, doncs estem parlant de més en manco el mateix, no? Clar, Ciutadella té un territori molt gros i és molt turístic i, per tant, sí que consumeix molta aigua i també s'ha de dir que té unes elevades pèrdues de xarxa i, per tant, l'extracció és grossa. Allà ara doncs es va posar en marxa la desaladora aquests anys enrere i part s'ha substituït l'extracció d'aigua de l'aqüífer per la desaladora. Però a la part de Llevant també es troba amb un problema greu. La part que més estaria sense aquests problemes és la part del centre. Però la part de Llevant i Ponent en tenim problemes greus. Sí.
Aló, estan ara amb l'adaptació del nou pla general al PTI, que podria possibilitar l'ampliació de 600 places hoteleres a la zona de Sant Bou, en una zona que depèn d'una massa d'aigua sobreexplotada. També depèn de... Clar, aquesta zona també seria de la zona de l'aqüífer de Migjorn?
Sí, sí, també. Té algun pou limítrof amb Subaida, però no, aquesta zona de Sant Bou seria de la zona sud de l'aqüífer de Migjorn, sí. I no, està clar que ens hem de fer a la idea, i nosaltres que som illencs hauríem de tenir-ho ben clar, que els recursos són limitats i que per tant no es pot créixer eternament. Hem de saber que depenem d'uns recursos, ja siguin els recursos hídrics, els recursos energètics, tant els recursos naturals en general, i per tant no podem créixer eternament. Per tant, hauríem de posar uns límits, és l'única solució que tenim, perquè per molt que vulguis posar més recursos a disposició, estem limitats per altres bandes.
Clar, es poden sostenir 600 places hoteleres a la zona de Sant Bou, l'aqüífer de Migjorn el podria sostenir aquest augment de places?
Parlant d'exclusivament 600 places allà, però és que hi ha moltes altres, molts creixements que encara estan per produir-se també a l'aqüífer de Subaida, i està clar que no, perquè... Com te deia, en aquests anys darrers que està davallant els nivells de l'aqüífer i estem en unes pluviometries mitjanes, això ja ens demostra que estem extraient ja ara més aigua de la que podem extreure ara mateix. I això ja fa estona que ho diem nosaltres.
Hi ha alguna solució, Sònia, per poder fer feina en els aqüífers i poder recuperar els nostres aqüífers? També tenim els nitrats, suposo que aquí ratllaríem de la recuperació de nitrats, però la recuperació de tenir-hi més aigua, això és només qüestió de la pluja, no? Imagina't.
Bueno, és qüestió de la pluja, però la pluja, com et dic, no ha variat tant. Sí que tenim aquest problema amb el canvi climàtic de que s'està concentrant, però no és problema de que no plogui més, és problema de que en traiem molta.
De que en traiem massa, per tant,
sí,
passa
per
reduir el consum.
Reduir.
I la solució de reduir el consum, per on passaria?
Uf, hi ha moltes vies de fer feina. Hi ha d'algunes que no tenim tant marge, per exemple, dins dels nuclis tradicionals, el consum per habitant doncs, no és tan elevat, és prou correcte, prop dels 200 litres per habitant i dia, però en canvi podem parlar de zones turístiques, zones de xalets amb jardins, piscines, que estan consumint barbaritats per habitatge. Pot arribar a 1.000 litres per habitatge en un dia. Hi ha molta feina a fer en aquests temes. Doncs, prohibir les gespes d'elevat consum, posar jardineria autòctona de secà, cobrir les piscines quan no es fan servir per evitar la vototranspiració, feina en temes de el que seria sòl rústic, hi ha molta feina a fer, ja sigui temes agrícoles, s'hauria de fer servir aigua depurada en tots els regadius o intentar, seria la millor opció, convertir-los a finques de secà, però si no, fer servir l'aigua depurada per aquests regadius i no generar nous regadius, com s'ha fet també, que tenim aigua depurada, generarem nous regadius. No, fem-la servir pels regadius que ja tenim. Aquí també hi hauria un descens molt important, perquè estem parlant d'un consum molt, molt elevat. I després, tot el tema del rústic, no? Pensem que darrerament doncs ara hi ha 4.000 places turístiques en sòl rústic i moltes vegades són places d'elevat consum per càpita. Estem parlant d'agroturismes, hotels rurals de luxe, totes aquestes conversions a luxe o d'alta qualitat, que se'n diu, doncs a vegades porta associat grans consums d'aigua, com hem vist a altres notícies, no? De jacuzzis, piscines particulars, coses d'aquest estil.
Grans consums i falta també de mentalitat en saber en quin territori estem, no? Cada vegada acollim més persones, turisme poder adquisitiu alt, també aquest turisme porta que la gent es quedi, que la gent es compri el seu habitatge i que a més també porti la seva feina aquí. Veiem un canvi en els comerços tradicionals, també regentats per persones que venen de fora, que no es plantegen el problema de l'aigua a Menorca i que no es plantegen que aquí no tenim rius, que aquí tenim aigua molta, però és salada.
Sí. No, clar, aquí antigament doncs, hi havia aquesta cultura de l'aigua, no?, que s'ha anat perdent, i el que dic moltes vegades, fora dels territoris illencs, que, bueno, a Mallorca també en tenen d'embassaments, però a Catalunya, per exemple, tothom veu les imatges dels embassaments buits i s'alarma i entén que han d'haver restriccions o entén que s'ha de minimitzar el consum. Aquí ningú no el veu, l'aqüífer. Per molt que insistim fa molts anys que l'aqüífer s'està buidant o que estem sobreexplotant el recurs, doncs no està a la vista de la gent i mentre surti aigua dels pous i de l'aixeta, doncs millor no toquem res, no? Per part política o per part del ciutadà que ja viu prou bé, no? Vol la seva piscina, vol el seu jardí, que, bueno...
Creus que arribarem a final de temporada? No sé si estàs en comunicació o suposo que també quan s'acabi la reunió estaràs al dia de tot el que s'estigui ratllant en aquesta reunió de seguiment i assessorament sobre el cicle integral de l'aigua. D'aquí poden sortir mesures o fan falta prendre decisions valentes per part de les administracions en aquest moment i en aquesta situació?
Bé, jo ho dic que no és per aquesta situació d'ara, que ja n'hi hem trobat també l'any passat, per exemple, sinó que és per la situació, o sigui, no la situació conjuntural, sinó a llarg termini ja estem veient que estem sobreexplotant l'aquífer. Per tant, les mesures és que no han de ser ara per ara, aquest mes per aquest mes o aquest estiu per aquest estiu, han de ser mesures a llarg termini perquè l'aquífer no pot suportar ja més aquestes extraccions i aquesta pressió.
Justament el que s'està començant ja a ratllar també de manera més contundent és aquest llarg termini, les mesures que passin per noves infraestructures, les desaladores podrien ser una solució o passaria un poc el que mos deies ara, no? Amb els jardins i els regadius, aigua depurada, però quan tens l'aigua depurada no es tracta de generar nous jardins, sinó que fer-la servir pels que ja tens pot portar també aquestes noves desaladores, aquestes noves infraestructures per tenir més aigua i descarregar els aqüífers per créixer encara més?
Això ja s'ha vist què passa, no? I és així. I bé, està clar que ara necessitarem, amb la situació actual, aquesta desaladora que està en projecte, aquesta zona de Llevant, però està clar que s'ha de treballar en disminuir, 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 no podem seguir creixent. I no és la solució passar el problema de l'aigua al problema energètic, perquè ara nosaltres hem posat la vista en el tema de l'aigua, però si parléssim tu i jo un altre dia del tema energètic, veuríem que tenim un greu problema també amb el tema energètic, i no les renovables no ens solucionaran aquest tema, perquè el nostre territori és limitat, els materials són limitats i tot té un impacte també, no?
Sònia, t'agraïm moltíssim que ens hagis dedicat una estoneta de la teva jornada laboral a compartir aquesta estona de ràdio i per entendre un poquet més la situació, no? Que sempre passa un poc, no? Arribes titular, arriba aquest 34%, encén totes les alarmes, però és el que tu dius, no és una qüestió puntual d'ara, és una qüestió que venim des de fa molts anys i no són mesures que hàgim de posar per ara, sinó que les hem d'instaurar en el nostre dia a dia, perquè el futur a curt, mitjà i llarg plaç, si no ens arribarà l'aigua, i això és un recurs que, per molt que fem, no depèn de nosaltres, no el podem construir, així que l'hem de cuidar.
Exacte.
I tots en tenim també la nostra petita responsabilitat, que no ho deixem tot en mans dels polítics ni dels experts. Nosaltres podem fer molt, és així?
És així, sí, sí. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Sònia, que vagi molt bé.
El dia Menorca.
Som en Víctor Petros, som menorquí de l'O, tot i que fa 27 anys ja que visc a Barcelona. Aquest any he tret un disc nou sota el nom de Cicciarello de Favaric. Ja havia editat anteriorment músiques baix altres pseudònims, però la nostàlgia que sent per si ja m'ha duit a adoptar aquest nom ara pel meu projecte artístic. És un disc de 10 cançons instrumentals pensades exclusivament per imatge en moviment, per cine, per sèries de televisió, el que sigui. I bueno, he escollit una de les cançons que es diu Mongofre, que fa referència a una cala molt coneguda al nord de Silla. Això que jo he passat molt de temps tant amb amics com amb família i que és molt especial per jo. I espero que us agradi molt la cançó. Una abraçada.
Thank you.
En Víctor Petrus, menorquí que viu a Barcelona, que és el laurenc, i quin fantàstic tema que mos regala el Dia Menorca Sal, conegut amb el nom artístic de Xitxitxarel·lo. Bueno, descobriu-lo, perquè és una meravella el que fa. Gràcies, Víctor, una forta abraçada des de Menorca. Són les 12:41. Nosaltres fem una petita aturada i tot d'una tornar.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Dia Menorca. Fet a casa. El Dia Menorca. Fet a casa.
Embadalit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern. En canvi, aquí, a la terra, la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres? Si no pot haver-hi, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos.
Mishima torna a Menorca en el claustre aquest divendres.
Aquest matí, com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos.
No us perdeu el concert de Mishima, que tornaran a Menorca amb les seves habituals cançons. I bé, ara m'agradaria llegir i agrair a Esteve Barceló, que mos ha enviat un missatget, perquè Diu que m'he confós amb les serps i ara voldríem fer l'anotació com toca. I de si m'he confós, jo ho reconec sense cap problema. La serp de ferradura, que jo deia al principi, resulta que és invasora d'Eivissa i la comú que hi ha aquí a Menorca és la serp blanca o serp d'escala. Moltes gràcies, Esteve, per escriure el dia a Menorca i fer-nos aquesta puntualització.
Tot i que això em costaria una mica més d'un dia o dos.
Les 12:47 minuts, seguim en directe al dia a Menorca, canviant de tema. Recte final del dia a Menorca. Els dijous, com sabeu, obrim els micròfons a les associacions de veïns de la nostra illa perquè mos contin la bona feina que fan dia a dia per millorar els seus barris. Avui mos fixem en la zona de la Colàrsega, Ciutadella. Tenim comunicació amb qui és el president de l'associació de veïns de la Colàrsega. Esteve Oliver, bon dia, com va?
Hola, molt bon dia, què tal?
Bueno, quins són els temes que us preocupen i vos ocupen, sobretot en aquests moments, a la junta directiva i en els veïns de la Colàrsega?
Bueno, jo diria que en aquest moment el que ens té més preocupats i ocupats és el tema de la vivenda en general, diguem, no? Ja no tan sols de la que pugui fer falta a Ciutadella, sinó a la vivenda en general. Trobem que hi ha molt poca, com diria jo, molt poca predisposició administrativa com per agafar, com es diu vulgarment, el toro per les banyes o el bou per ses aquí, i també d'iniciatives que puguin començar a solucionar el problema. Mm-hmm.
Quines són, en el cas de la vostra associació de veïns, heu presentat una proposta molt concreta a l'Ajuntament de Ciutadella i n'heu fet ja qualque reunió amb aquesta proposta?
Sí, sí, ja portem un parell d'anys, diguem, des que vam començar aquesta qüestió i, bueno, de moment encara estem a les beceroles, no s'ha fet absolutament res.
Com és la proposta? Entonces,
sí, nosaltres entenem que ja, el problema de la vivenda és un problema nacional, no? Un problema molt gran, i que si l'intentem resoldre així en conjunt és molt difícil. És un problema tan exagerat que s'ha de trossejar. I, per tant, la forma més pràctica de trossejar-la és fer-ho que els ajuntaments, com a fent les entitats administratives que corresponguin, nosaltres no som aquí per dir quin tipus d'ente, entre cometes, s'ha de crear, puguin ser ells qui, sobre terrenys que, a més, pugui cedir l'Ajuntament per ser construït, s'erigeixin amb promotors i que posin aquesta vivenda en lloguer. Nosaltres entenem que no s'ha de fer vivendes ni per joves, ni per grans, ni per senyors amb bigoti o sense bigoti, és igual. S'ha de fer vivenda. En el moment en què hi hagi vivenda, el propi mercat es anirà revolant. I si aquesta vivenda és de caire municipal i té uns preus ajustats tal com correspon, entenem que d'aquesta forma, doncs, el mercat pot retraure's d'aquest abús que en aquest moment a tot arreu estem vivint. Mm-hmm.
Per tant, aquesta proposta seria que l'Ajuntament impulsés l'habitatge protegit i se construïssin pisos, sí, de lloguer assequible. Teniu qualque sol o qualque terreny que sigui possible?
No, això... Bueno, nosaltres n'hem proposat un parell, però bueno, això sempre hi surten les traves administratives, que això no ho sabem, això s'ha de mirar, això no està qualificat per aquí. Això... Però aviam, hi ha una qüestió que ens sembla que és primordial. El problema és gravíssim. No tenim un problema, tenim una emergència. Estem al mig del mar, voltats de taurons, i se'ns menjaran els taurons. I hem d'estar esperant que es doni el permís a la nau que ens ha de salvar perquè salpi del port. Senyors, hem de començar a fer alguna cosa, ens hem d'arremangar, hem de començar a posar totxos. Jo algun cop ho dic, això sembla que ningú ho entén. Sí que s'han de fer estudis, sí que s'han de fer meses, sí que s'han de fer moltes coses, però fa ja tants anys que estem fent aquestes coses que suposo que l'únic que fem és anar-nos donant compte de que efectivament tenim un problema, val? Sí? Uh-huh. Ja sabem que tenim el problema, doncs fem alguna cosa, no? Perquè, clar, que hi hagi una iniciativa i que es construeixin 9 vivendes aquí i 3 vivendes allà, benvingudes siguen, només 9 de més que una de menys, però bueno, això no resol el problema. I si no ens posem a construir ja, el problema s'eternitzarà. Mm-hmm. No hi serem a temps.
En la vostra proposta, quants pisos de lloguer assequibles podien construir i quins són aquests terrenys que teniu visualitzats de que podria ser uns llocs per poder-hi construir aquests habitatges protegits?
Bé, jo quan se n'han de fer tampoc, no tenim la capacitat analítica de poder saber quants pisos s'han de fer. Ara el que entenem és que el que s'ha de començar és a fer pisos. O sigui, hi ha una frase que jo diria que ho pot... no sé com dir-ho. No ens passarem de frenada. No ens passarem de frenada. Comencem a fer pisos. Ja estudiarem quan se n'han de fer, però comencem a fer-ne. Oi que no en farem 1.000 cada dia? Segur que no. Doncs comencem a fer-ne i ja veurem quan se n'han de fer al final. Anem fent els estudis que correspongui, però fem estudis que siguin braços i que siguin amb la intencionalitat final de posar solució en el problema. No ens anem donant les raons als altres i anar movent el cap i dient sí, sí, el problema és aquest. Sí, sí, ho sabem que el problema és aquest.
I els terrenys quins serien, Esteve?
Nosaltres havíem comentat, però bueno, no ho sé exactament ara, vull dir, jo recordo un que on s'hi havia de fer la pista voltadora, que se'n deia d'aquí, que no es va arribar a fer mai, per tant, són uns terrenys municipals que estan bé, que podrien servir. Però bé, en definitiva, no som nosaltres qui hem de dir quins són els terrenys. És el propi ajuntament que ha de buscar les solucions. Si hi ha terrenys, n'hi han. I si no, doncs, bueno, s'han de fer el que correspongui legalment per posar-los a disposició. S'ha de canviar alguna cosa, doncs que es canviï. Però, clar, donem solucions, perquè si no, estem reconeixent que això no té solució.
Què us diuen des de l'Ajuntament? Perquè dius que fa dos anys que esteu ja amb aquesta proposta.
No ho veuen massa clar, no acaben de... Hi ha un comentari que és el primer que surt, és el fet que l'Ajuntament no té capacitat. Nosaltres no diem que l'Ajuntament tingui de fer absolutament res. No ha de posar, diguem, res. Cosa sí que ha de fer, evidentment, ara m'explicaré. Si nosaltres que l'Ajuntament assumeixi tot el que representa fer això, no. Quan es fa una promoció, ara prescindim que es faci des de l'Ajuntament, quan es fa una promoció, què es fa? Buscar un terreny, buscar un arquitecte, buscar uns aparelladors, buscar un constructor, construir i posar en lloguer. Molt bé, doncs tot això no té per què fer-ho l'Ajuntament. O sigui, la part administrativa de l'Ajuntament, l'únic que ha de fer és donar els permisos i donar-los per demà. Res més. I llavors aquest ente que s'ha creat, que se'n podia dir, entre cometes, ajuntamental, doncs que sigui el que busqui, amb crèdits bancaris, evidentment, qui busqui l'arquitecte, l'aparellador, etcètera, i construeixi i punt i final. A l'hora d'administrar això, hi ha administradors de finques que poden fer-ho. L'únic que ha de fer l'Ajuntament és que des de recaptació es paguin la hipoteca cada mes i es cobrin els rebuts. Res més, un programet informàtic a ampliar dintre del que és la gestió de recaptació. Punt. Tot el que més es fa en privat. Ja està.
Clar, tot això suposo que també deu ser qüestions de competències, no? L'IBAVI, el govern balear, perquè vosaltres el que proposeu és que sigui municipal, però, en aquest cas, aquest habitatge
protegit.
Sí, però
protegit. Bueno, però... Sí, sí, efectivament. Però és que això ja existeix.
La gestió, clar, sí, sí.
Això de que un ajuntament hagi fet pisos...
Sí, existeix a Calvià, hi ha diferents...
Sí, sí, sí. Vull dir, n'hi ha a Eivissa també, tant, vull dir, a tot arreu n'hi ha, vull dir, que no estem inventant res. Estem poder adaptant, en certa manera, alguna fórmula que s'hauria d'aplicar a Ciutadella, parlem de Ciutadella.
La Ciutadella, a més, teniu el Pla General d'Ordenació Urbanística que...
Encara està penjat. Sí.
I tot el tema de com solucionar els recursos si creix en...
Sí, però jo estic d'acord en que hi ha molts inconvenients burocràtics. Absolutament d'acord. Però què fem? Doncs ens donem per vençuts?
Clar.
Perquè això no té solució. Si per una banda tenim el gou que no està acabat, si per l'altra banda no tenim terrenys perquè no sé què, per altra banda, llavors donem-nos a la pell i ja no cal que en parlem més de la vivenda. No fem res més, deixem-ho córrer, perquè clar, això són ganes d'anar-nos a rentar la cara amb un drap brut, no fem res més que queixar-nos. Queixant-nos no farem res.
No,
farem
no arribem enlloc.
Treballant.
Exacte.
Farem
mans a la feina, arremangar-se i endavant, no? Com deies al principi.
Posar totxos. Si no posem totxos, no farem res.
Esteve, qualcuna altra qüestió que vos en aquests moments tingueu en el vostre barri, que vos ocupi, no sé, infraestructures, esport de Ciutadella, sempre hi ha cosetes, no?
Sempre hi ha coses, vull dir, sempre hi ha coses. I entenem que són... Fa tants anys, aquí almenys, que no s'arreglen les coses en general, que vull dir que quan ho veus la magnitud que representa, dones compte de que és molt difícil arreglar-ho tot. Però clar, l'Ajuntament no té diners, l'Ajuntament no té, com es diu això, no té empleats per fer obres públiques, l'Ajuntament, és que esclar, l'Ajuntament no té res. Bueno, té un pressupost de X milions d'euros, em sembla que arriba als 40 milions d'euros, però bueno, on van a parar? Sí, Déu-n'hi-do justificats, però hi ha moltes coses per arreglar, moltes. Uh-huh. I moltes molt petites, amb una petita actuació ens taparien la boca, però...
I el que sí tenen les associacions de veïns de la nostra illa és energia i capacitat fer feina.
No jo, però vull dir, l'associació nostra existeix des de l'any 90, portem 35 anys fent de Pepito Grillo, diguem, no?
Que és la feina que toca, clar que sí.
Que és la que toca fer. El que passa que arriba un moment que de vegades t'acabes de desinflar una mica, no? Quan veus que portes coses que fa dos anys que en parles, 3, 5, 8, 10, 12, i no s'han arreglat, penses, bueno, això són ganes de no fer-ho, o que ningú... O tenen tanta feina que uh-huh. Clar, nosaltres veiem les nostres, que hem dit, i potser d'altres en tenen tantes més, i la suma és tan gran que no poden arribar-hi. Però, bueno, si no es comença a agafar alguna cosa i a fer-la, no acabarem mai. Sempre ens sortiran de noves que es aniran sumant.
I tant que sí. Esteve, moltes gràcies. Esteve Oliver, president d'Associació de Veïns de Secolar, Saga, per estar una estoneta avui al Dia Menorca.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
El Dia Menorca. Fet a casa. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me.
Darrer minut del programa per recomanar-vos el concert a Lítica Pedredes de Sostal, Músiques del món Índia amb Ganàvia. Concert que serà a partir de les 9 d'Esfosquet i a partir de les 12 puntuals demà després d'Esbutlletí, aquí el Dia Menorca vos tornem a esperar. Gràcies per escollir-nos un dia més i una salutació de tot l'equip del Dia Menorca. Fins demà.
Escolta, Polit,
us veiem demà.
She breathes flash to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Continuen les reaccions a la decisió de la Justícia Europea d'avalar la llei d'amnistia. El govern espanyol considera que la norma ha estat un èxit rotund en termes de convivència. Ara cal, diuen...